UDL, 30 anys d'excel·lència.
Continuem parlant de UDL, 30 anys d'excel·lència, i avui ens centrem a parlar de l'escola ETSEA. Per això ens acompanya Jordi Graell, ell és catedràtic de Tecnologia dels Aliments i l'actual director d'ETSEA. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a tu, Maria. Bon dia.
Primer de tot, hauríem de parlar del 50 aniversari d'ETSEA, que en teoria seria al voltant d'aquest 2021, però com que les classes van començar una mica més tard, que van ser el 1972, ho allargareu, no?
Exacte, el que serà 50 anys serà actes entre el 2022 i el 2023, ja que el curs primer que es va fer aquí a Lleida de l'Escola d'Agrònoms era el 1972 a 73. Així els 50 anys ho farem en aquest sentit.
Jordi, quina vinculació té amb la Universitat de Lleida? Des de quan?
Jo vaig entrar aquí a la Universitat de Lleida el curs 1984, 83-84, recent acabat enginyer agrònom. Jo vaig estudiar a la Universitat Politècnica de València i aleshores vaig entrar aquí en aquell moment i des d'aleshores doncs, has anat fent docència i recerca i gestió.
En aquest aniversari d'ETSEA s'està anant als inicis i veure la evolució i la importància d'aquesta escola.
Clar, l'escola d'agrònoms, com totes les escoles o facultats, doncs, han anat evolucionant. L'únic que potser l'escola d'agrònoms ha evolucionat de forma molt rellevant, donat que la formació de titulats pel sector primari, l'agricultura, la ramaderia, la indústria, doncs, té un pes molt important a Lleida, a les contrades nostres, i a Catalunya. Vull dir, el pes agroalimentari del sector de la indústria és molt important, i això ha fet doncs, que l'escola hagi tingut un creixement durant 50 anys molt, molt destacat, segurament més que altres escoles o facultats.
No solament la facultat, sinó també el complex, no?
També, perquè nosaltres, per sort, estem en una finca que era de la Diputació de Lleida. Des dels anys ja 1924-25, la Diputació la va comprar amb un pagès de l'Horta de Lleida, i aleshores aquesta finca era la granja de la Diputació, s'hi va anar fent cursets de fruiters, d'esporga, en aquests anys 60, del boom de la fruticultura, i va arribar un moment que ja es va cedir per començar a fer l'escola d'agrònoms. Es va aprovar l'escola amb un butlletí oficial de l'Estat el 1968, i la posta en marxa va ser gràcies que la Diputació va cedir la finca, l'edifici que hi havia, i es va poder començar l'any 72. Clar, des d'aquell any que només hi havia un edifici per fer les classes, etc., que només hi havia 7 professors, uns 16 alumnes, clar, tota l'evolució de 50 anys, que és el que volem ara posar en valor, has arribat a tenir tot un campus de 8 edificis, compartit també amb l'IRTA, amb la Conselleria d'Agricultura. Has arribat a créixer de 7 professors a 250, de 16 alumnes a 1.300. Clar, és un creixement molt rellevant, que és el que mereix un bon aniversari, una bona celebració.
El que fa a aquests primers 50 anys, però si ens centrem als anys 80, era una de les facultats més importants, no? Perquè venien fins i tot estudiants de València, de Madrid.
Sí, l'escola d'agrònoms va arribar en aquell moment al màxim d'alumnes. El fet era perquè era l'única escola d'enginyeria a Lleida, a part de les de lletres, la part de magisteri, dret, doncs era l'única d'enginyeria. Llavors, molts alumnes que volien fer carreres tècniques havien de fer-ho en agrònoms. Ara no, que ja hi ha la politècnica. I a part, molts alumnes venien de la resta d'Espanya perquè allí estaven separades les dues carreres, enginyeria tècnica agrícola curta de 3 anys i enginyer agrònom de 6. Llavors, aquí no, aquí fèiem que un acabava tècnic i podia continuar 3 anys més agrònom. Era un plan cíclic i això va atraure molts que eren tècnics i aquí van poder continuar agrònoms. Si no, havien de començar agrònoms des de primers.
Jordi, el fet de que aquest canvi dels inicis ara, aquests 50 anys, això també és gràcies a totes aquelles persones que han fet i han cregut amb l'escola, no?
Sí, és la suma des dels primers, diguéssim, que van tenir la visió de demanar per Lleida uns estudis universitaris d'agronomia, els primers que hi van demanar-ho, recolzats per la Diputació d'aquests anys, per l'Ajuntament. Després la Universitat Politècnica de Barcelona va potenciar que es fes aquí a Lleida l'escola, en altres depeníem de la Universitat Politècnica de Barcelona des del 72 al 91, però la universitat també va apoyar. Després, en quant a persones, les primeres, aquests 6-7 professors que van estar al primer curs, que em conten que a vegades no se sabia com començar, no cobraven el sou fins que es regulava el tema perquè qui ho pagava, tot aquell primer nucli de persones, i gràcies a la continuïtat després de tots els que hem anat incorporant-nos fins a aquests 250 d'ara, doncs han fet gran l'escola. Han fet gran, potser, diferència, a vegades no és només per donar classes, per fer formació. L'escola d'agrònom sempre s'ha caracteritzat, ja que el sector és molt important, en fer investigació amb ells, de fer contractes, de fer convenis. Llavors, clar, la gent ha crescut també en investigació, no? En número de professors i número d'investigadors, que això li dona un caràcter únic a l'escola d'agrònoms.
Parlem d'aquesta part de la investigació, perquè vosaltres durant molt de temps també vau ser pioners en segons quins estudis que després s'han replicat en altres facultats.
Els primers estudis que van començar a l'escola d'agrònoms era enginyeria tècnica agrícola, l'any 72, i després, l'any 76, enginyer agrònom. Però després vam ser pioners en incorporar, cap als anys 80 i pico, 1980 i pico, els estudis forestals, també enginyer tècnic forestal, una carrera curta, i enginyer de mons, enginyer de forers, el segon cicle. Després, cap als anys posteriors, vam incorporar biotecnologia, la titulació biotecnologia i la titulació de ciència i tecnologia aliments. Després vam incorporar un grau de ciència i salut animal, que després s'ha acabat convertint en un doble grau de veterinària i ciència i producció animal. Això ha fet que l'acumulació o la unió de diverses titulacions en un mateix campus, on tots els professionals estan per sortir a l'empresa o a l'administració relacionada amb l'agricultura, amb la ramaderia, amb la transformació d'aliments, ha fet que un únic campus que té totes les titulacions, els agrònoms del camp, els forestals dels boscos, gestió d'espais naturals, els veterinaris de la cura, de la sanitat de l'animal, ciència i tecnologia d'aliments, de la transformació d'aliments en l'empresa, biotecnologia, noves eines biotecnològiques per millorar vegetals. Ha fet un campus únic que en un únic lloc hi ha transversal diversificat totes les titulacions. Això no hi és en cap lloc d'Espanya. A Espanya hi ha escoles que són d'agrònoms. Màxim, a vegades, són d'agrònoms i de forestals. Però que hi hagi agrònoms, forestals, veterinària, tecnologia d'aliments, és un cas únic que s'ha reunit aquí a Lleida.
I això també té beneficis, no?, també per casa nostra, a nivell de la recerca.
Clar, es crea una sinergia entre aquests nous professors que arriben a les titulacions noves. Si hi havia agrònoms i després venen tecnòlegs d'aliments i altres professors de veterinària, permeten fer més massa crítica d'investigadors. Si abans un d'agrònoms només treballava en el camp, per exemple, doncs ara al bé professors de veterinària treballen amb aquest cultiu, de, per dir un exemple, del panís, de millorar el panís, la qualitat, però donar-lo després a alimentació animal, a alimentació, i fer un estudi com afecta allò a la carn, no? És a dir, ha permès aquesta unió de diverses carreres, atraure talent de diversos professionals, agrònoms, forestals, veterinaris, tecnòlegs d'aliments, que els grups de recerca, que ja de sempre han estat potents en agrònoms, encara anar-se fent-se més potents i interdisciplinars. Ja et dic, estudien tant des del camp, la millora d'un cultiu, com l'alimentació animal, com l'arribada al consum, no?, en tecnologia d'aliments.
Sí. És jugar una mica en tota la traçabilitat, no?
Traçabilitat, tot el que diem la cadena, no?, alimentària, des de la producció pura i simple en el camp, la ramaderia, la transformació alimentària i l'arribada al consumidor.
Aquest tipus d'estudis de l'escola d'ETGEA la fa llavors molt atractiva, no?, per als estudiants.
És un estudiant que té primer l'avantatge de que, com que són grups de professors que, a part de fer les classes, com se fan a molts llocs, fan recerca en temes punters del sector, doncs ja siguin millora de control de plagues, ja siguin nous aliments, ja siguin solucionar el tema de purins, etc etc etc. Ja que aquests professors estan en temes punters, també l'estudiant se'n beneficia d'aquesta docència. No és només allò una escola, diguéssim, de transmetre coneixements, sinó que genera coneixements. Això l'escola d'agrònoms ho ha tingut sempre molt clar, aquest model. Si tu vols ser una universitat top, de primer nivell, una escola de primer nivell, has de generar coneixements i traslladar-los a la docència.
Això s'ha replicat a altres facultats d'altres ciutats?
En el cas que et deia d'integrar, no? D'integrar tant agrònoms, forestals i veterinaris, és un cas únic, no hi ha cap altra universitat. I també en Catalunya, per exemple, no hi ha cap més escola de formació d'enginyers agrònoms i forestals. És l'única que es va fer a Lleida. Des del 72 se va recolzar per totes les administracions i després per la Generalitat també, en els anys ja de la democràcia. I s'ha fet que en un únic lloc, Lleida, sigui on se formin els enginyers agrícoles agrònoms, forestals, forers, com a única universitat.
La fa singular.
Va singular, molt, a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, inclús a nivell mundial. Diguéssim, és un lloc que s'ha agrupat amb el temps, titulacions distintes, diverses, però totes enfocades al sector primari, produir, transformar, comercialitzar aliments.
I que estem en un lloc també idoni per fer-ho i per poder practicar, perquè tot el tenim a l'abast.
Exacte, l'economia de les Terres de Lleida és una economia agroalimentària, el puntal primer des dels sectors de la producció de fruita, de la producció d'olis, la producció càrnica porcina, tots sabem que és un sector punter. Això dona força a la vegada de que hi hagués aquí interès en fer una escola puntera d'agronomia. No?
Què va suposar l'arribada de veterinària? Perquè es va lluitar molt.
Sí, bueno, primer va suposar, pels que estàs en la gestió, en equips directius d'escoles, de facultats, líos, perquè és algo nou i de cop és una carrera llarga, són 6 anys, és els graus normalment, els que s'entren nou són 4 anys, aquí no, són 6 anys que s'han de posar en marxa, els plans d'estudis, buscar professorat, buscar on fer les pràctiques, tot això suposa, bueno, el que dic jo amigablement, lío, no? Pues problemes, però bueno, toca solucionar-los i anar-los adaptant. El que va suposar de més positiu i el que està suposant és, primer, més atracció d'alumnat. A veterinària ens entren uns 65 alumnes cada any. Són alumnes de talent, són alumnes que entren en notes de tall entre 11 i 12. I a vegades deien, bueno, si feu a veterinària de Lleida no vindran alumnes bons, pues venen igual aquí que altres escoles. Per què? Perquè veterinària atrau aquest públic de talent, són gent que ho volen fer. Per tant, atraiem aquest públic i després hem aconseguit el que deia abans, atraure professorat nou dins de les possibilitats de la universitat, de dedicar-hi recursos a contractar professorat nou, perquè no hi era, hi havia àrees de noves de veterinària que hi havia que fer professorat, no? Clínica, quirúrgica, etc. Aquest professorat, incorporat al campus de l'ATSEA, pues ha millorat el conjunt de masses d'investigadors, el que em deia abans, permeten, si hi havia bona investigació, pues anar creixent amb gent nova que arriba.
Parlàvem de fer atractiu, clar, l'arribada de veterinària i els campus i sobretot tots els centres que estan preparats, no? Amb quiròfans, explica'ns una mica també la situació perquè és molt atractiva.
Clar, la carrera veterinària, el que deia abans, ha existit un esforç també, no només en atraure professors, sinó en dotar-se d'instal·lacions singulars perquè t'aprovin, per entendre'ns, veterinària en una universitat com Lleida, doncs has de tenir no només aules i professors, com a altres graus n'hi ha prou. Aquí has de tenir aules, professors, laboratoris i instal·lacions singulars. Concretament has de tenir granges experimentals, pues una la tenim, que és un centre d'estudis porcins, a Torrelameu, i l'altra granja bovina s'està dissenyant a Mollerussa, amb ensenyament, etc., per fer-la a Mollerussa. Després has de tenir, perquè t'aprovin veterinària i te l'acreditin i te la validin, has de tenir un hospital veterinari per fer pràctiques de formació de l'alumnat. Aquí es va arribar a un acord, perquè també veiem a la Universitat de Lleida, que fer un hospital veterinari obert al públic, atendre animals, suposava una mica una competència per a les clíniques, que el territori doncs, no és tan gran i per tant era una competència. Llavors es va arribar a l'acord favorable de dir no, l'hospital veterinari que està a Torrelameu, amb atenció de quirurgia, de detecció, etcètera, no serà obert al públic, serà obert només als professionals de les clíniques que s'hi tenen com a referència a aquell hospital i puguin portar a detectar en raig X o en ressonància magnètica o a fer un TAC o a fer una operació, puguin portar, però no l'obrirem al públic. Això ha permès, doncs, aquesta convivència amb el sector veterinari i tal. Aquest hospital, que no li diem hospital a Torrelameu, li diem correctament unitat quirúrgica docent de veterinària. Doncs clar, per complir el que t'exigeix l'administració, està ben dotat en el que és quirurgia, diguéssim, poder fer operacions d'animals petits, gats, gossos, animals grans, etc. I també per estar equipat amb elements, instrumentació de detecció de malalties, d'òrgans, doncs hi ha TAC, hi ha raigs, hi ha infrarojos, diferents tècniques. No?
Va ser una aposta molt important i una inversió econòmica
molt forta, sí, és una carrera que d'implementar-la t'exigeix una inversió molt gran. Es va aconseguir aprovar la Lleida, ja es havia demanat farà uns 30 i pico anys o tal, que es fes amb aquella idea, no?, que a Lleida, ja que hi havia agrònoms, ja que hi havia forestals, si hi posés veterinària, en aquell moment no es va considerar per l'administració pública, diguéssim, però ara que s'ha aconseguit, doncs s'ha tingut que equipar i estem encara equipant-la en aquestes instal·lacions.
Encara hi haurà més?
Hi ha aquesta granja pendent, la granja deia que t'exigeixen que has de tenir una granja experimental, la de porcí ja hi és i falta la de bestiar boví, el que és vaques. Aquesta és la que s'estarà pensant en Mollerussa.
Cada any surten 60 titulats, però que, degut a la nostra singularitat de casa nostra, això vol dir que amb sortida professional.
Es va potenciar que tinguessin sortida també amb un títol doble grau molt especial. No és només de veterinària, per fer veterinària com a Saragossa, Facultat de Veterinària, com a l'Autònoma, com a León, com a Madrid, són 5 anys veterinari. Aquí s'ha fet un doble grau 5 més un any més. Per què? Perquè tinguessin més ocupabilitat, no només fossin veterinaris que coneixen molt bé les malalties dels animals, els tractaments, els medicaments, el que és un metge d'animals, sinó que es va potenciar amb aquest any més que coneixessin bé la producció dels animals de granja, que és el sector potent que hi ha al voltant de Lleida i altres comarques de Catalunya. És a dir, aquí el sector, en aquell moment que es va dissenyar el pla, va dir, jo quan tinc un problema amb un animal, que una malaltia l'hem de curar, i amb el veterinari. Però necessito algú que també em vingui i m'assessori sobre l'alimentació que he de donar a cada moment amb aquest vedell, amb aquell porcí. O necessito la instal·lació de la granja, més llum, més aire fred, més calor, tot això és producció. Per això aquest doble grau es va dissenyar per donar aquesta ocupabilitat major, que no et col·loquis com a veterinari clàssic, tradicional, sinó també en el món de les granges, en el món de la producció ramadera.
Avui estem parlant amb en Jordi Graell, ell és el director d'ETSEA, catedràtic de Tecnologia dels Aliments. Clar, el món de l'agricultura ha canviat moltíssim i la tecnologia també s'ha incorporat. Per tant, els professionals, els futurs professionals, han de tindre aquestes eines per poder aplicar-les.
Sí, l'agricultura, igual que altres sectors, no ho sembla, però està molt cada vegada molt més tecnificada. La imatge a vegades des de societats urbanes com és la catalana, on la major part de gent viu en ciutats, al costat de Barcelona viu doncs, 4 milions de persones o més. La imatge a vegades és que l'agricultura és algo molt primari, que és aquest senyor que està cultivant unes tomates o que està... No, l'agricultura, sigui a escala petita, un productor familiar professional, sigui a escala d'un grup més gran o d'una empresa, és molt necessària de saber i conèixer de noves llavors, de nous sistemes de recol·lecció mecanitzats o robotitzats, de saber del control de plagues, ja sigui ecològica, ja sigui convencional. Tot aquest tipus de maquinària nova, de sensors, avui dia en el tema de conèixer el camp, el cultiu, quin nivell d'humitat hi ha al sol, en la fulla, si té algun problema, no? Tot aquest tipus de sensors intel·ligents en els cultius, és el que fa rentable l'agricultura. No pot ser ja els preus en l'agricultura, tots coneixem que no deixen molt marge, aleshores has de produir amb molta eficiència, donar l'aigua que necessita i només, donar el tractament que necessita i només. Això només ho pots fer amb tecnologia, amb sensors, amb aquest tipus de coneixements avançats.
Parlant d'aquest coneixement i aquesta recerca que dèiem al principi, què és Agrotecnio?
Bé, Agrotecnio és un centre que, diguéssim, té una autonomia diferent de lo que és l'escola, de lo que és la facultat. És un centre que està dedicat exclusivament a investigació i que agrupa els principals grups d'investigació que dèiem que hi ha dins de l'escola d'agrònoms. Dins de l'ATCE, al llarg d'aquests 50 anys, doncs s'han anat creixent grups d'investigació. Són grups molt bons perquè tenen la categoria que atorga la Generalitat com a grups reconeguts, grups de recerca consolidats. Doncs aquests van arribar un moment en juntar-se, en formar com un centre paraigües, que és l'Agrotecnio, precisament per facilitar la interconnexió entre ells. El grup que treballava només en cultius, que pogués treballar amb el d'aliments, i el grup que treballava en sòls pogués treballar amb un altre de cultius. Això és el que ha permès Agrotecnio. És un centre cerca, pertany a el que en la Catalunya es diuen centres de recerca de la Generalitat. Cercas és un centre que n'hi ha altres a Catalunya, però que aquest està dedicat a l'agricultura i està dins de l'escola perquè agrupa els grups de l'escola.
Ens queda molta feina encara per fer.
Sempre. L'agricultura no ho sembla, però l'agricultura com a sector important que és per l'economia nostra, perquè hi hagi prosperitat, perquè hi hagi producció d'aliments, perquè hi hagi seguiment en les zones rurals, l'agricultura sempre està necessitant d'aquests nous coneixements, d'aquesta transformació, d'aquesta mecanització, i per tant avui dia necessites tècnics, necessites enginyers, necessites diferent personal que assessori cada vegada més. L'agricultura és cert que té crisis quasi sempre perquè és un producte que a vegades no te paguen, el valor que té no te ho recompensa el mercat. Hi ha una sèrie de factors que no entrarem, però fa que costi molt, diguéssim, la viabilitat. Però això no implica que per si has de continuar invertint, has de continuar tecnificant, has de continuar fent coses quan produeixes fruita o quan fas un oli d'oliva o quan fas cereals o quan fas porcí. Tot això implica que té futur, però sempre amb aquesta necessitat d'anar seguint reinvertint, aplicant coneixements nous, millorant, innovant.
Prova-error al final també, no? Moltes vegades, en segons quines situacions.
Sí, però per evitar prova-error i a vegades és bo tenir pues, això, no? Assessorament de professionals formats en la universitat, que nosaltres els tenim, si contem tots els que han sortit de l'escola en diferents titulacions, igual hi ha 6.000 o més de 6.000 persones que han sortit de l'escola. Aquests estan, quan els fas un seguiment, a les empreses, a les administracions, a les conselleries, a les entitats, a les comunitats de regants. Si vols que no hi hagi errors, cada vegada aquesta gent jove que s'incorpora al sector agrari, i ojalà n'hi hagués més, és el que et permet que el sector tingui viabilitat, que tingui competitivitat.
Amb aquesta conversa ja ho sabíem, però ara ja ens ha ficat sobre la taula en Jordi Graell que l'ETZEA és prestigi en investigació i transferència. Quins són els objectius i sobretot el futur de l'escola?
L'objectiu com a centre universitari que som, com a escola, com a facultat, és formar gent de nivell, és a dir, formar professionals, agrònoms, forestals, tecnòlegs d'aliments, veterinaris. Aquest és l'objectiu, que implica una millora contínua. Cada dia del curs, cada dia de l'any, has d'anar millorant aspectes formatius del pla d'estudis, de proposar millores, del professorat. Bueno, aquest és un objectiu primordial, que a vegades l'oblidem. La universitat està per formar professionals, però del més alt nivell. Això l'Escola de Lleida ho ha tingut molt clar sempre. L'altre objectiu, doncs seguir una mica amb la recerca que ha aconseguit l'escola, sempre diferenciar-se, aquesta recerca de prestigi. Nosaltres, per exemple, en els índexs de rànquings mundials, en el de Xangai, doncs estem dels més ben situats. En tecnologia d'aliments estem entre 50 i 75 millors universitats del món. Poques ciutats i poques universitats tan petites com Lleida poden estar en rànquings tan alts, posant tecnologia d'aliments i en agricultura entre els 100 i els 150. Però això s'ha de continuar, aquest prestigi en recerca que venim arrossegant de 50 anys, doncs pels pròxims 50 anys hauria de continuar i potenciar-se. Aquí l'objectiu també és aconseguir incorporar professorat nou. Estem en un moment, reconeixeré que és problemàtic, és crucial, no? Estem en una cruïlla. Molta gent s'està jubilant a totes les universitats, però a la nostra escola també ve això, un relleu generacional, que la gent que han tirat del carro de la investigació s'estarà jubilant en els pròxims anys. Si la situació econòmica actual és més de crisi a tots els sectors, a la universitat implica que entre menys gent en places, gent de talent per portar la recerca dels pròxims anys. Per tant, aquest és un objectiu també, com aconseguim captar aquesta gent, tenir recursos, convèncer qui els té perquè hi hagi entrada d'investigadors i professors nous que puguin tirar d'aquest carro, no? I com a objectiu últim, també una mica el que volem és, això en l'aniversari ho volem, l'aniversari que farem l'any 2022 ho volem fer, que és compartir amb la societat el que s'ha fet aquests 50 anys, que a vegades te critica la societat, doncs que a la universitat no es fan coses interessants o feu coses teòriques o només se fa per publicar. No, no, demostrar també l'objectiu és amb un acte al 50 aniversari, amb vídeos, demostrar que la recerca i la formació que tu has fet a l'escola, almenys a l'escola d'agrònoms, sempre s'ha fet molt aplicada, molt orientada al sector, que no és una cosa teòrica.
Que al final aquest tipus de recerca arriba a la ciutadania.
Arriba a la ciutadania. Primer arriba al sector, aquest sector tan important, el sector que produeix aliments, que no me'n donem compte, però això és el més important, si no hi ha aliments. Som al món actualment, és amb 8.000 milions, se parla pel 2050 10.000 milions de persones. Tota l'agricultura del món no és només de l'escola, tota l'agricultura ha de ser capaç de produir aquests aliments per a tanta població, després per distribuir-los bé a zones que no tenen accés, que és un altre problema sociopolític, però primer és de ser capaç de produir-los. Per produir-los, els sòls, el terreny cultivable, no és tant el que hi ha al món, cada vegada n'hi ha menys. Per tant, has de produir, d'acord, aliments de forma artesana, de forma petita, de forma més gran, de forma més industrialitzada, però has de produir amb més tecnologia, has de produir més productivitat per alimentar aquesta població.
I el que dèiem al principi, més eficiència, no?
Eficiència, sí. La FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura, ho ha definit aquest objectiu com intensificació sostenible. És a dir, has de ser més eficient en l'ús de l'aigua per produir una poma o en l'ús del sol per produir un cereal. Això és intensificar, però ara el nou que hem de ser tots convençuts és de forma sostenible, no malgastant aquella aigua, no malgastant aquell recurs, no tirant perquè sí a fertilitzant només el que toque. Tot això és el que la FAO diu que necessitem tots tenir.
I al final també no malbaratint aquests aliments que els primers mons...
També. Sí, sí. És cert, també és un problema que s'ha d'abordar i s'està fent. Si produïm aliments, si la població agrícola, o sigui, els treballadors agrícoles i propietaris de tot el món produeixen aliments, doncs no pot ser que després es malbaratin. Hi ha estadístiques d'un 30-40% que es malbaraten, que no només es malbaraten a la producció, que segurament és el menys, es malbaraten més quan després arriba la distribució alimentària i es malbaraten més en el nostre hogar, en la nostra llar. Doncs és una conscienciació de tots, no és només dir això és culpa dels pagesos, no, no, és que ets tots en la cadena.
Tots tenim una mica de culpa i de responsabilitat. Jordi Claell, catedràtic de Tecnologia dels Aliments i director d'ETSEA, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta conversa amb la UDL 30 anys d'excel·lència.
Gràcies, fins una altra.
UDL, 30 anys d'excel·lència.